Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Carlos, en 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Bé, què tal la pluja? Com porteu aquesta alerta que vam rebre ahir dos cops per aquestes intensitats de pluja? Ha caigut aigua. Hi ha hagut alguns incidents, cap desgràcia personal, qüestions bastant habituals, com la R13, R14, R15, que han interromput el servei per culpa de la pluja, retards i anul·lacions de vols a l'aeroport del Prat. Bé, més enllà d'això, no en parlem d'alguna inundació, bàsicament. Més enllà d'això, no parlem de cap desgràcia personal, afortunadament. I pluges. Bé, en principi ha caigut forta, però tampoc hem de dir que ha sigut una bestiesa. La veritat és que no. Sincerament, sense desmereixer tot el perill que pot suposar i la prudència que hem de tenir davant de situacions com aquestes. Per exemple, els bombers han atès 271 avisos pel temporal de pluges fins a les 10 del matí, sobretot a l'àrea metropolitana, més població, doncs més bàsicament, incidències, bàsicament. I després, Protecció Civil doncs, ha demanat que no sortir de casa si en aquell moment doncs, està caient un xàfec demanant la prudència. Incidències en baixos, xarxa ferroviària, com explicava, s'ha hagut de demanar ajuda des del cotxe, algú que ha demanat ajuda des del cotxe. Bé, una situació de xàfec, de temporal, que hem vist alguna vegada ja aquí. Alguna vegada ja hem vist, i coses molt pitjors, molt pitjors. Ara, la qüestió era preguntar-se si era una qüestió d'alerta o no. És veritat que hem de ser prudents. És veritat que hem de ser prudents, Però atenció, perquè aquí hem de posar una línia molt fina, sobretot per caràcter humà, per conseqüència humana en aquesta situació. I m'explico el per què. Està molt bé enviar una alerta, està molt bé. Sobretot des de la Dana, les administracions tenen la pell molt fina davant de tot això, i davant la mínima ja llancem una alerta. No només per aquesta, justificadíssima, ni molt menys, I jo no dic que les restes no estiguin justificades, però quan tenim un abús o quan si es fan massa alertes i la veritat els xàfecs sí són abundants, però bé, estarien dins del que seria una normalitat dins de la tardor, fins a quin punt ens podem relaxar davant d'això? Fins a quin punt, quan rebrem una alerta com aquestes, no prendrem les mesures adequades? És condició humana, És condició humana. Bé, afortunadament no ha passat res més enllà del que estava explicant, sobretot les gràcies personals, vull dir, ha estat un bon xàfec, una bona regada, un bon aiguat, amb les incidències habituals que passen quan hi ha aquest tipus d'aiguats. En altra ordre de coses, si parlem de les situacions, parlem de situacions turístiques i d'un dels problemes que tenim a Catalunya, sobretot a les àrees més poblades, en general a tot Catalunya, si parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona en concret, és un d'aquells temes que es reflexa també a grans metròpolis, com a grans ciutats com poden ser Girona, per posar un exemple, no? I és el preu de l'habitatge. Com solucionem això? Com es soluciona el preu de l'habitatge? Quan hi ha un problema, s'acostuma a assenyalar un culpable. En aquest cas del preu de l'habitatge, jo només veig un culpable, particularment. No sóc un expert, I ho comparteixo amb vosaltres, perquè igual teniu una altra opinió. Però per mi, el culpable principal de tot això és l'administració. Una administració que s'ha anat passant la pilota del problema de l'habitatge de legislatura en legislatura. Y ahora el que viene. Con las pensiones pasará lo mismo. Y ahora el que viene. I clar, arriba un moment que és insostenible, que és el que ens està passant. El problema és de l'administració. De no afrontar un problema que es veia venir. Ara, aquí assenyalem com a culpable el turisme, parlo ara de Barcelona en concret, de la ciutat de Barcelona, una massificada de turisme, els expats que venen a comprar pisos a Barcelona i això fa que pugi el preu, l'especulació, el lloguer, que és que no hi ha pisos al lloguer i són molt cars. Clar, entraríem dins de la seguretat jurídica. Qui posa el seu pis al lloguer quan saps que pots tenir un problema? Doncs pues no tothom ho fa. No tothom ho fa. I amb el teu pis, tu fas el que creus. Els pisos turístics... I aquí anem, els pisos turístics. Mireu, Barcelona és l'única ciutat del món que tenia una normativa i una regulació de pisos turístics. L'única. Altres ciutats comencen a agafar exemple, però ha decidit tancar tots els pisos turístics. Són els culpables del problema de l'habitatge? És a dir, si deixen d'haver pisos turístics, resoldrem un problema o part del problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona? Si em permeteu, la resposta és no. No, ni de prop. Ni de prop. És que ni de prop. Ja en parlarem d'això. Ja en parlarem. Si m'equivoco, ja ho diré. Però jo crec que no. No. I a més, empobrirem la ciutat. Per tot el volum de negoci, pel turisme que ve, amb pisos, recordo, pisos regularitzats. Pisos és veritat que segurament hi haurà pisos pirata. És veritat. Però hi ha una regulació i un marc regulatori. Única ciutat en el món, ho recordo. Parlarem de la feina que donen aquests pisos i parlem de la situació. De fet, tant és així que la patrona per Tour va anar a Brussel·les a posar el crit al cel i a parlar d'això. Que no són el dimoni, tampoc són uns sants. Podem estar d'acord amb això, eh? En parlem amb la Marian Muro, directora general de la patronal Apertur. Marian, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Marian, bueno, vamos a ver, ¿qué impresiones tienes después de esta intervención de esta semana en el Parlamento Europeo que ha pedido a las autoridades y políticos comunitarios pues este cierre y esta regulación? Vaya.
Bueno, la verdad es que el poder participar en esta comisión especial sobre la crisis de la vivienda en el Parlamento Europeo, pues como una de las cuatro expertas de los 27 Estados miembros, pues ha sido una oportunidad, ¿no?, para poder exponer el modelo de éxito de Barcelona, ¿no?, y para poder desvirtuar con datos y conocimientos el relato que está haciendo el alcalde de Barcelona de la situación de nuestra ciudad.
No, acaba.
Claro, nosotros pensamos que, bueno, se ha creado un relato muy bien armado, se ha señalado a los pisos turísticos como el chivo expiatorio de la crisis de vivienda, pero la realidad es que los pisos turísticos solo representan el 1% del parque de viviendas y no tienen un impacto, se ha demostrado con estudios, un impacto directo en el precio de la vivienda. Pues fíjense que desde el 2014 no se dan licencias de pisos turísticos en Barcelona y en estos últimos años, en estos últimos 10 años, el alquiler se ha incrementado un 74%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Estudiar, analizar, trabajar con datos oficiales para poder desvirtuar estas afirmaciones que al final lo único que hacen es esconder y tapar una realidad, que es la ineficacia en las políticas de vivienda que están adoptando en el Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, es una ineficacia que me temo va incluso más allá. Es bastante generalizado, lamentablemente, porque... Bueno, de hecho, este cierre de pisos turísticos podía llegar a las instituciones comunitarias y si hace falta a la justicia europea, ¿no?
Bueno, de hecho, ya está.
Ya está allí.
Ya está allá. De hecho, yo ya se interpuso hace un año en la Federación Catalana de Viviendas Turísticas junto con la Patronal Europea, ya interpuso una reclamación ante la Comisión Europea contra el decreto catalán, que es quien regula el uso turístico de las viviendas turísticas y que contempla la extinción de las licencias. Entonces entendemos que el decreto este catalán infringe pues hasta 6 apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas. Y luego además pues se contraviene totalmente la libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa. Entonces, bueno, pues nosotros hemos interpuesto esta reclamación que va a seguir su curso, que está siguiendo su curso, y vamos a poner de manifiesto y denunciar esta situación.
Claro, la pregunta que hago ahora es igual es un poco absurda, pero ¿qué tal está viviendo el sector? Lo que Collboni, lo que el alcalde de Barcelona ha expuesto sobre todo esto, y además que se está extendiendo a otras ciudades como L'Hospitalet, otras ciudades del área metropolitana.
Bueno, de momento ninguna otra ciudad ha acordado la eliminación. L'Hospitalet tampoco. Ajá. Lo digo porque sí que han habido algunas noticias, sí. Pero en estos momentos el anuncio firme, L'Hospitalet no ha aprobado nada aún, es Barcelona.
Solo Barcelona.
Solo Barcelona en estos momentos, del mundo. Porque piense que Nueva York se prohibieron, pero no había un régimen de licencias. Entonces, del mundo es Barcelona. Bueno, pues la situación, ¿cómo la viven? Pues con una incertidumbre tremenda, piense que hay nula relación con el Ayuntamiento de Barcelona, no hay ningún tipo de negociación, ni tan siquiera hemos estado recibidos por el alcalde en estos 2 años. Imagínese usted cualquier otro sector económico, el del taxi, por ejemplo. Imagínense que les dicen que los eliminan. Usted se puede imaginar que no tenga ningún tipo de feedback con el ayuntamiento, que además es su obligación atender a las empresas y a los sectores. Pues en esta situación estamos en estos momentos. En cualquier caso, pues lo viven con una situación de incertidumbre, porque al final se les otorgó una licencia que no estaba sometida a caducidad. Cuando el alcalde de Barcelona habla de que no renovaremos las... No, es que no estaban sometidas a renovación. No. Es que tenían un carácter indefinido y, por tanto, lo que se está haciendo es la expropiación de un derecho previamente adquirido sin indemnización económica alguna. Y esto es muy grave, porque da un mensaje de inseguridad jurídica tremenda.
Pero se puede demandar lo que se llama lucro cesante. No sé si habría alguna cifra de la que se podría hablar derivada de este cierre.
Sí. De hecho, nosotros ya presentamos a la Generalitat de Cataluña una reclamación por este concepto, en el que se sumó pues todas los perjuicios ocasionados por este anuncio, que asciende a más de 3.000 y pico millones de euros. Este es un procedimiento que está en la administración de la Generalitat y que tiene que seguir su curso, porque esta gente ha hecho unas inversiones, esta gente tiene contratado un personal. Y desde luego lo que no puede ser es que de un lunes para un martes yo decida eliminar una actividad económica sin que tenga ninguna consecuencia. Es que yo insisto, la imagen que se está dando como región y como ciudad es que asusta, porque es un tema de inseguridad jurídica, de falta de garantías, y quién va a invertir en negocios cuando de la noche a la mañana pueden eliminar tu actividad.
Claro, determinados negocios, claro. Marian, ¿por qué se ha demonizado tanto al sector? Porque es que en los últimos años parece que el sector es el demonio.
Bueno, yo quiero decir, porque creo que es importante decirlo, que hay diferentes situaciones. Hay una situación que es la de prácticamente todas las regiones de Europa que están regulando ahora, y yo lo he podido ver en el Parlamento Europeo, y está la situación de Barcelona, que Barcelona ya reguló en el año 2012. Fue pionera en la regulación en el año 2012, ya exigió que fuera el ayuntamiento el que diese la licencia en función de su plan de usos, y por tanto nosotros es que ya estamos en otra fase. Nosotros tenemos un sector regulado, controlado, con datos del ayuntamiento, sin apenas oferta ilegal. Deben haber unas 500 plazas que son mafias difíciles de localizar.
Sí.
Un sector profesionalizado, de calidad, y por tanto lo que se ha hecho es crear un relato, ir creando un relato, un goteo poco a poco, e intentando pues desacreditar a este sector. Cuando tú oyes al alcalde de tu ciudad diciendo que son la gente que se aloja en las viviendas turísticas, los que van a los pakistaníes de 24 horas, los que no consumen cultura, bueno, pues denota una ignorancia tremenda, porque nosotros para el mobile, por ejemplo, pues tenemos exactamente un 98% de ocupación. Y nuestro público fundamental son familias. Familias que, como ha quedado constatado en Europa, con la eliminación de los pisos turísticos, verían millones de familias, se verían imposibilitadas de viajar y de poder conocer otros países, porque ¿quién no ha alquilado un piso, un apartamento para ir con su familia?
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. María Muro, directora general de la patronal Apartur. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias a todos vosotros.
Un placer. I més enllà de tot això, imaginem, ara tanquen els, que tancaran els pisos turístics. Els propietaris d'aquests pisos turístics, quina garantia té l'Ajuntament que aquests pisos turístics, ara parlo de l'habitatge, del problema de l'habitatge, es posaran o entraran dins del mercat de lloguer? Quina garantia té? Cap. I tampoc ho pot obligar, perquè no acostumen a ser grans tenidors, ni molt menys, no es pot obligar això. Llavors, quina garantia hi ha? I quina garantia hi ha de que aquest, de que aquesta casa, aquest pis, doncs aquest propietari no farà un altre servei amb això? És a dir, llogar una acadèmia de francès o d'anglès o idiomes o jo què sé, o per la cosina que necessita un pis, jo què sé. Quina garantia hi ha? No hi ha cap. Per què? Doncs molt senzill, perquè aquí entraríem en una altra fase, i és la inseguretat jurídica de la que hem parlat tant. Una inseguretat jurídica que fa que propietaris tinguin por a posar el seu pis al lloguer perquè no hi ha una protecció. No hi ha una protecció, no hi ha un equilibri. Insisteixo, moltes vegades dona la sensació que és un problema que es fa gran, que no és senzill, és cert, no és un problema senzill, però moltes vegades dona la sensació que no hi ha ningú al volant, o poca gent hi ha al volant. Un altre dia en parlarem d'això, que m'he trobat un document força interessant. Bé, de seguida en parlem de coses bastant més relaxants. Us agraden els jocs de taula? Els jocs de taula van tenir una revifada després de la pandèmia. Durant la pandèmia van tenir una revifada important. Abans, no és que hi haguessin jocs de taula, però les publicacions eren molt, molt, molt menors, molt arraconats per la indústria del joc digital. Doncs aquest cap de setmana no. El proper, el dia 13... el Festival Dau arribarà a la seva 14a edició. El Festival Dau és el festival de jocs de taula de tot Espanya. En parlarem d'això de seguida, perquè a més és força interessant. Per cert, parlant de tenir, de que no hi ha nadie al volante i aquestes històries, igual tu necessites teràpia per moltes qüestions. Doncs hi ha un lloc que et poden ajudar sí o sí. Si necessites teràpia, jo et parlo del Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, que ofereix aquest reconeixement i aquest coneixement de bons professionals, amb qualitat, amb confiança, amb empatia, amb un entorn que és ideal, perquè l'entorn per a aquestes qüestions és força important, un entorn confortable, i ells t'ajudaran a aconseguir aquest benestar emocional que necessites. I aquesta està la clau, multidisciplinar. Això significa afrontar el problema des de diferents punts de vista. El que necessitis ho tindràs al Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. Estan al passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuán, a Barcelona, ciutat de Barcelona. El telèfon 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último arrancada, campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Barcelona celebra la seva edició més gran amb un ambiciós programa per impulsar el talent i el coneixement del sector del joc de taula. El joc de taula era una d'aquestes qüestions que havia quedat una mica marginada quan va irrompre tota la digitalització dels vídeos. El videojoc, vaja, no? Que és un pastís econòmic important, una indústria forta, i que aquí a Catalunya representa un bon què, un bon pastís. Però va arribar la pandèmia i allò va canviar. Hi va haver com un redescobriment dels jocs de taula i les publicacions van augmentar. Del 13 al 16 de novembre, en el recinte Fabricots de Barcelona, acollirà la 14a edició d'aquest festival de referència de jocs de taula. I en parlem, per parlar de jocs de taula i de tots els beneficis que pot portar, parlem amb la Anna López, que és directora del festival del DAU Barcelona. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I és que els jocs de taula ja estan definitivament arrelats. Això ja no... tenen futur, present i futur, eh?
Totalment. Jo crec que vivim en un moment excepcional del joc de taula i, com bé deies, vull dir, parlem de que als anys 90 s'estaven editant prop més de 200 jocs de taula a tot el món, amb la seva explosió que va ser Catan, tothom el coneix,
sí.
I actualment s'estan publicant més de 4.000 jocs nous cada any, sense comptar expansions i sense comptar reedicions. Per tant, el mercat que mou actualment són més de 17.000 milions d'euros anuals. Per tant, estem davant de creixements que no estan experimentant altres mercats, no?
Per què aquest creixement? Jo havia posat durant la introducció, estava comentant que sembla que la pandèmia va ser un punt d'inflexió davant d'aquest creixement, com un redescobriment del joc de taula a les famílies.
Sí, totalment. Jo crec que el joc de taula és un dels grans aliats durant la pandèmia, perquè justament ens connecta, no? I ens desconnecta d'aquestes pantalles, d'aquesta digitalització, que sovint ens queixem molt, no? De que estem sobreexposats a pantalla, que el nostre dia a dia és molt digital i que, per tant, aquest moment analògic ens retorna a la presencialitat, a connectar i a generar vincles socials i, sobretot, vincles intergeneracionals, que és el més potent que té el joc de taula, que pots jugar amb jugadors i jugadores de totes les edats.
Anna, què veurem en aquesta 14a edició del DAU?
Doncs veureu moltes novetats i una edició en creixement. Penseu que estem en la 14a edició, però tot i així doncs, ens hem reinventat. Cada any ho hem intentat fer des de l'organització, i aquesta serà l'edició més gran de la història del festival, perquè ampliem a 4 dies. Durant 2 matins les escoles podran participar a les activitats que hem organitzat per elles, perquè els alumnes de secundària i de l'ESO puguin venir al festival i puguin experimentar el joc en primera persona. Hi haurà 2 nits de festival. També el cap de setmana estarà obert per tots els visitants de forma gratuïta. Per tant, podreu accedir al recinte de Fabra i Coats. Ocupem més de 10.500 metres quadrats, 9 espai de jocs, més de 100 activitats. També creixem en editorials que vindran a presentar les seves novetats, 64 editorials, i més de 1.000 persones que estaran treballant durant tot aquest esdeveniment perquè això sigui possible, que són dades que també doncs, ens impacten moltíssim.
Sí, sí.
Tindrem un nou pavelló gegant, també,
sí?
Amb més de 100 taules que afegim, una zona fandom també amb signatures, amb més de 25 autors i autores que vindran a signar els seus jocs de taula. Una proposta també innovadora que ens atén per primer any, que és el DAU Tranquil, que és un espai pensat per a aquelles persones, i en concret aquells infants que tenen alta sensibilitat o que necessiten zones de baixos estímuls, no? per jugar tranquil·lament, doncs també hem creat aquest espai per elles, i una ludoteca experta, que també era una de les grans demandes que ens feia els jugadors més experts per poder jugar jocs més complexos.
Més complexos. Perquè, clar, el Dau també es va jugar. Principalment es va jugar, bàsicament. Però, si parlem de jocs, quin seria... Em parlaves de Catan, però quins altres jocs de taula serien les grans estrelles?
Jo crec que, de forma general, el que veiem és una clara creixement dels sí. jocs dels party, que es diu, no? Que són els jocs per jugar en família, que són els jocs ràpids, que doncs, només necessiten 15 minuts per ser jugats, que tenen una explicació, no? Unes regles de joc molt, molt àgils, molt fàcils, no? I que, per tant, permet jugar a jugadors experts, però jugadors també molt novells o a gent que encara no hagi provat el joc de taula, d'introduir-se de forma molt, molt ràpida i de passar-ho bé. Això veiem que cada cop el joc familiar està creixent moltíssim versus altres jocs que històricament doncs, també eren molt presents, no? Com els jocs més, com dèiem, experts, els jocs més llargs, de més complexitat, o inclús els jocs de rol, que encara tenen molta presència. Mm. Però sí que és veritat que veiem una tendència cap a aquest joc més party, més familiar.
Bé, el Parxís encara seria un dels jocs, el joc de la Oca i el Parxís, que serien els clàssics de Se pierde la noche de los tiempos, encara estan actius?
Aviam, jo crec que són jocs que, òbviament, formen part del nostre...
Estem parlant de la tapuerca de los juegos de mesa, estem parlant de...
Formen part del nostre imaginari col·lectiu i de la nostra tradició, eh? Penseu que els jocs de taula no es juguen d'ara, sinó que...
De tota la vida, amb el Go i aquestes coses, el predecessor dels escacs, que no sé si els escacs seria considerat també com un joc de taula, perquè com ells ja esport, no sé exactament on ho ficaríem, això.
Correcte, també tenen presència. Nosaltres en el festival tenim presència inclús no només al joc de taula, sinó al joc tradicional, als escacs també, vull dir que obrim a tota la cultura i el món del joc dins del nostre festival, no? Perquè creiem que els orígens també és important preservar-los, sí, perquè sí. És important també veure d'on venim, no? I que sobretot, inclús, diem que el joc és cultura, però el joc va venir molt abans de la cultura, perquè els éssers humans, inclús els animals, juguen abans de inclús crear aquests universos o aquestes tradicions culturals, no? Per tant, és molt intrínsec a l'ésser humà, no? Llavors, aquí trobareu oferta i propostes per tots els públics, per totes les edats, i l'interessant sobretot és preservar, com dèiem, aquesta presencialitat i aquest conèixer nous jugadors, nous jugadores, nous jocs i sobretot el gaudi, eh?
Doncs del 13 al 16 de novembre, ja ho deia bé, al recinte Fabricots de Barcelona, doncs aquesta 14a edició del Festival Dau de Jocs de Taula. Anna López, directora del festival, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i que vagi bé la jugada.
Moltíssimes gràcies. Us esperem al Festival Dau.
Gràcies. Igualment. Allà hi serem per jugar, en tot cas. El Go, els escacs és un joc, però ja és més esport, bàsicament. Està considerat més esport que joc, que són les dues coses, bàsicament, no? Perquè en el fons, a vegades, jugar és fer esport amb la ment que s'ha d'exercitar. Bé, interessant el tema dels jocs de taula, eh? De seguida de què parlem? Ah, sí, home, parlem de tecnologia, parlem de les novetats tecnològiques amb l'Eduard Porta, que avui el tenim, amb l'expulsió que ha caigut a Barcelona, avui el tindrem per telèfon, però ens parlarà de tot això que ha d'estar. És un home que ara mateix ha de ser molt feliç perquè els iPods podran traduir idiomes a Europa, per fi. Ha d'estar encantadíssim. De seguida parlarem amb ell i de totes les novetats que ens porta al mercat d'aquesta setmana. Però abans, com teniu el vostre cor? Afortunadament tenim el Centre de Referència de Salut Cardiològica i Rehabilitació Cardíaca a Catalunya, que és INSCOR. INSCOR és el centre líder. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris per sortir, doncs, amb una opinió clara de com està la salut del teu cor, de com funciona, no? Amb un diagnòstic perfecte. Ofereixen aquesta atenció ràpida i, a més, programen la teva visita per quan tu ho necessitis. INSCOR, trobareu tota la informació a la web inscorbcn.com.
Estàs escoltant Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy. Ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Oh, na, 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 na.
Persona feliç ara mateix és l'Eduard Porta, experta en tecnologia mòbil. Què tal, Edu? ¿Cómo estás?
Bon dia, buenos días.
Mucha agua, ¿eh?
Mucha agua hoy, sí.
Mucha agua, te has quedado en casita. Bien hecho. Ojalá hubiera podido hacerlo yo también. Oye, estás feliz, ¿no?, con esto de que los iPods ahora ya puedan traducir idiomas.
Hombre, sí, está muy bien. Pero esa tecnología ya la tenía Japón desde hace años.
¿Cómo ha tardado tanto en llegar esto a Europa, a aprobarse en Europa? Porque esto, claro, Apple estaba bastante mosqueada con estas normativas, ¿eh?
Bueno, al final, el tema de las regulaciones que tenemos en la Unión Europea son muy, muy estrictas. Y a veces tardan años, aplicaciones o funciones que tienen en Estados Unidos o en Asia llegan mucho antes y aquí tardan lo suyo.
Todo tiene sus pros y sus contras. Y esto de la traducción, ¿cómo funciona? ¿Te pones los casquitos y simplemente te traduce otro idioma y ya está?
Efectivamente, bueno, tú hablas, el micrófono recoge lo que sería lo que tú estás hablando y te lo traduce automáticamente en el otro casco y te lo pone. Es bastante sencillo, está muy bien.
Y una persona que te hable, por ejemplo, yo no sé, en chino mandarín o lo que sea, o en alemán, te lo traduce también.
Normalmente una de dos, o hace la traducción directa o lo pasa al inglés y del inglés a tu idioma, porque al final el inglés es el universal y es el más fácil o el que más fácil que hay para traducir. Entonces, a veces se puede perder, ¿eh? Hay alguna vez que no funciona perfecto 100%, pero puedes entender.
Bien,
pues siempre puedes tener una conversación bastante fluida para ayudarte a ir a algún lado, por ejemplo.
Bueno, pero supongo que estas IAs van aprendiendo sobre la marcha, Edu, y lo irán perfeccionando.
Y encima cada vez más coloquialmente, y eso hace que todo sea mucho más entendible.
Bueno, hemos empezado con algo que te gusta, porque ya sé que tú eres muy fan de Apple, y seguimos con Apple, si te parece. Apple ha integrado el modelo de inteligencia artificial Gemini, de Google, Gemini, no olvidemos, es Google, en Siri, que es su asistente, ¿no? Pero, oye, no son competencia.
Exacto. Bueno, Apple y Google, aunque son competidores en el mercado móvil, están colaborando en la próxima versión del asistente de Siri, que Siri actualmente es la que más atrás se ha quedado de las tres que hay. Entonces, lo que Siri utilizará el modelo basado en Gemini, este asistente de Google. Esta actualización incluirá funciones como la búsqueda web potenciada por inteligencia artificial, pero no nos inundará a los dispositivos de Apple con los servicios de Google. Para abordar las preocupaciones sobre la privacidad, Apple pagará a Google por el desarrollo y el modelo y lo ejecutará en sus propios servidores con la tecnología de computación privada de la nube, asegurando que los datos de los usuarios solamente se almacenen en los servidores de Apple. Aunque pruebas comparativas han demostrado que la IA de Anthropic, llamada Claude, era superior, Apple ha optado por Gemini debido a la relación financiera que tienen, porque Apple paga, tiene un pago anual de unos 20 millones de dólares para que Google sea el motor de búsqueda predeterminado de Safari.
Ah.
Entonces, dentro de ese pago dice, mira, pues ya utilizamos Gemini en vez de la otra y así todos contentos. Y la integración de Gemini en Siri pues se realizará sin alterar la interfaz de Apple, manteniendo el diseño y la experiencia del usuario del dispositivo.
O sea, digamos que es una combinación de cosas que nos convienen. Yo te doy pasta, tú también me das pasta y aquí todos contentos, ¿no?
Efectivamente, tú me pagas, pero encima yo tengo el navegador web, o sea, el buscador de mi navegador, porque normalmente la gente, es verdad que tú en Apple puedes utilizar cualquier navegador, o sea, cualquier navegador, pero normalmente la gente utiliza Safari porque va muy bien. Y si, como es el mayoritario, y encima me vas a utilizar Google, que ya te pago por ello, pues mira, a los dos les va bien.
Bueno, vamos a por más, porque ahora, relacionando el tema, nos vamos con Google. Uh-huh. Y este proyecto me parece
espectacular.
Es ciencia ficción absoluta, ciencia y total, ficción. Escolteu, mireu això, perquè, en sèrio, estem parlant de ciència ficció. Google lanza el projecte Suncatcher, que vol dir capturar sol, si fèiem una traducció literal, seria capturador de sol, para llevar la inteligencia artificial al espacio y aprovechar la energía solar. Pero ¿con qué motivo? Lo llevas al espacio, vale, pero ¿para qué? ¿Qué hace allí eso?
Bueno, pues Google ha presentado en su último moonshot, ¿no?, denominado Suncatcher, que propone llevar centros de inteligencia artificial al espacio para abordar así las necesidades energéticas para el tema de la IA. Este ambicioso proyecto busca crear constelaciones de satélite de IA para obtener energía solar y lo utilizarían para las CPU, que son las unidades de procesamiento de Tensor, o sea, estos procesadores que tanto necesitan a día de hoy las tarjetas gráficas para poder utilizarse para la IA, para procesar la información, comunicándose a través de enlaces ópticos. La iniciativa, pues, tiene un potencial de reducir significativamente el consumo de los recursos de la Tierra, aunque enfrenta desafíos técnicos inmensos, porque no deja de ser enviar algo al espacio.
Claro, claro. Pero bueno, claro, tratándose de Google, que ha hecho grandes proyectos, una de mis aplicaciones favoritas sigue siendo el Google Maps. Ya no entendería la vida sin el Google Maps.
Yo creo que estaríamos perdidos.
Estaríamos ya a volver de nuevo a la guía Michelin, esta que te compraron en las gasolineras.
Sería una locura.
Una absoluta locura. O la guía esta de el callejero de las ciudades para saber cómo llegar allí.
Ya solamente pensar en el Nudo de la Trinidad, cómo coger, porque esto es Google Maps
y ya está. Claro, oye, pues no es una mala idea, porque realmente uno de los problemas que tenía la IA es la gran cantidad de energía que consume en el funcionamiento.
Exactamente. Y Google, pues, ha validado ya un prototipo que con una capacidad de transmisión de 800 gigabytes por cada dirección. Y bueno, y además del costo de enviar los datos al espacio es actualmente elevado, pero la compañía espera que los precios disminuyan unos $200 cada kilogramo para mediados de la década de 2030,
caray,
lo que podría hacer que la idea sea económicamente más viable. Como parte de sus planes, Google planea lanzar dos CPU al espacio a inicios de 2027 para evaluar la viabilidad de la tecnología antes de, pues, meter ahí pasta a rodarles y que les salga rana.
Es pues una buena idea. Lo que pasa es que esto va a tardar un montón de años para que se ponga en marcha, ¿eh?
Bueno, claro, o sea, la primera piedra 2027, mirar a ver si para 2030 es viable, pero el futuro está en intentar que toda esa energía que consumimos, porque a día de hoy se utiliza más, ya digo, la IA para hacer búsquedas desde ChatGPT que el propio buscador.
Sí, ya, por eso que... Bueno, se nos ha quedado en el tintero lo de Nintendo, que resulta ser que Nintendo está ganando una pasta que te mueres con la Switch 2 y la Switch 1, ya lo comentaremos.
Sí, resumen rápido, Lleva 10,36 millones desde su lanzamiento y se convierte en la consola con mayor éxito, o sea, mayor lanzamiento de la historia. Anda, una locura.
Edu Porta, experto en tecnología móvil. Oye, muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Igualmente, nos vemos.
Gracias. Edu Porta, que no ha pogut estar aquí amb nosaltres per culpa de les pluges, però bé, li ha fet mandra, la veritat, l'ha fet mandra, perquè el seu carrer estava perfectament, que ho he mirat jo per Google Maps. Bé, estem arribant a la una. Després parlarem de circulació. Circules pel carrer del mig a l'autopista? En parlarem d'això. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem.